10:44 a 17:44, la remissió ha arribat ara a l'Espai de Salut amb en Víctor Noguera, que si no m'equivoc avui parlarem de l'estrès, no és així, Víctor?
Correcte, correcte, Jamila.
A veure, què ens pots dir de l'estrès i com està relacionat amb el mindfulness?
Sí, bueno, fa ja diverses setmanes que parlem d'excuses aquests, del MBCT, Mindfulness Based Cognitive Therapy. Llavors, avui seria la sessió número 4 i en aquesta, el títol de la sessió és Reconeixent l'aversió. No? Una aversió és quan tu, hi ha una cosa que no t'agrada i allà els humans tenim diferents maneres de respondre en aquesta aversió. A vegades és deixant-ho anar, tu passes de tot i ho deixes quan hi ha alguna cosa que no t'agrada, o insisteixes i no ho molles i venga, i tornes a insistir, o a vegades com que ho lluites, no? Hi ha diverses respostes depenent de la situació, depenent de la persona, de la seva manera de respondre a les aversions. I això és una de les coses que aquesta sessió intenta animar la gent a intentar prestar atenció, com sempre, no? El mindfulness és a prestar atenció en aquestes coses, no? Com respons tu en aquestes situacions? Quan t'enfades, quan estàs trist, quan estàs irritat, quan estàs frustrat, com t'afecta el cos, quins pensaments tens, quines reaccions tens i què és el que fas, no? Per intentar conèixer una miqueta més com respons. I no simplement dir, bueno, això és així com som, i no, perquè moltes d'aquestes coses les hem après, o les hem après dels nostres pares, o les hem après de companys, o les has après. Sí que és veritat que les persones tenim un temperament des de que naixem, que és una mica genètic, però aquest temperament no és que sigui irrevocable, en el sentit de que tu pots aprendre a respondre de diferents maneres en diferents situacions. I, evidentment, quan tenim una aversió, això ens crea un estrès. Aquesta paraula d'estrès, quan jo vaig començar a estudiar medicina, als anys 80, no s'utilitzava tant com avui en dia. I, bueno, estrès tenia uns altres significats. Però bé, anant a la resposta de l'estrès, en aquesta sessió és aquí on parlem més de l'estrès. I l'estrès és una resposta bona que té el nostre cos, ens salva de situacions. I el que passa és que molts animals, tant mamífers com altres tipus d'animals, sobretot els animals que tenen un aparat locomotor, que es poden moure, perquè, per exemple, el coral és un animal, però no es pot moure. Llavors, si ve un depredador, no pot fugir, no? Però els altres animals que tenim cames o que tenim camons que ens movem, sí que podem o decidir lluitar, no? En anglès se diu el fight or flight, no? O lluites o fugir. I la resposta aquesta ve guiada per una sèrie de comunicacions que passen al cervell. Passa una cosa i, bueno, hi ha diverses parts del cervell, l'amígdala, que és aquí on estan les emocions, això envia una cosa a una cosa que se diu el HPA axis, el eje HPA. H per hipotàlamo, la P és de pituitària, són parts del cervell. I la A, que és bastant important, són les glàndules adrenals, o també se coneixen també en espanyol com a les suprarrenals, que estan a damunt dels ronyons. I aquestes són les que diferents parts d'aquestes glàndules creen l'adrenalina i també creen el cortisol. El cortisol, que és una altra... Aquestes dues substàncies estan molt relacionades amb l'estrès. No?
El cortisol ara s'ha posat de moda, o sigui, no s'ha posat de moda el cortisol, s'ha posat de moda parlar del cortisol.
Correcte.
És l'enemic número un de les persones,
sí,
de moment.
Sí, però el que vull dir en aquest programa és que no és un enemic, és com tot, no? Vam parlar a altres programes de que el mal físic no és agradable, però és útil.
Necessari.
I que moltes emocions, i fins i tot les negatives, o que nosaltres percebim com a negatives, tenen una raó de ser. I aquesta reacció d'estrès, que està mediada per aquest eje d'hipotàlamo-pituitària adrenals, les glàndules adrenals o suprarrenals, és superimportant, perquè si no estaríem tot morts.
Clar.
T'ajuda a la supervivència. El que fa quan això s'estimula, doncs el teu cor comença a bategar molt més aviat, la teva tensió arterial puja, perquè s'han creat aquestes hormones, no? L'adrenalina, això és el que fa que el teu cor comenci a bategar més aviat, la tensió arterial puja, respiració més ràpida. Tot això normalment és mediat per l'adrenalina, i això fa que també la sang vagi a òrgans importants com el cervell, el cor i els músculs. I sang se'n va d'altres parts que no són tan importants com la pell i altres bandes, no? Els òrgans de la digestió i coses d'aquestes, perquè tu no necessites digerir menjar mentre estàs corrent perquè t'estan calçant una manada de llops, per exemple, no? I el cortisol, que té una sèrie d'efectes molt importants. De fet, els metges a vegades han de receptar corticoides quan tens una exacerbació de bronquitis o d'asma o un munt de coses, han de donar, o fins i tot en crema, no? Moltes vegades, si tens eczema o si tens coses, han de donar cremes amb corticoids. Llavors, els corticoids són molt, molt útils, el cortisol és un dels corticoids, i bueno, això té un efecte antiinflamatori molt bo, i perquè també com a carretura es frena el sistema immunitari. I bueno, tot això és bo per un període curt de temps.
D'acord.
I això és el missatge, no? Que el cortisol i totes aquestes coses d'adrenalina, no és que siguin dolentes, són molt bones. I, de fet, quan tu fas exercici, el teu cor t'abataga més aviat i totes aquestes coses, la qual cosa és bona, perquè tu estàs necessitant-ho, no? Llavors, en aquestes situacions sí que és bona, però després, molts animals que, per exemple, l'ha perseguit un lleó o qualsevol cosa, després tornen a la manada i després es calmen i després segueixen en la seva vida, però nosaltres no, no? I aquests animals no s'estressen per qüestions laborals o per qüestions de parella o per qüestions de diners o de qüestions... Totes aquestes qüestions que són... coses de la civilització humana, no? Són coses que nosaltres fa milers o milions d'anys no havíem de tenir problemes. I el nostre cos no va ser dissenyat per aquestes coses. Llavors, aquesta resposta és molt bona i, ja t'he dit, envia energia, tot això fa que envia energia a parts que ho necessiten i lleva energia. Per això, l'aparat digestiu, a la pell, la part... Tu no necessites crear molts anticossos per lluitar un constipat si t'està perseguint un lleó.
Sí, de fet, hi ha molta gent que en períodes d'estrès molt fort perd l'apetit, perd les ganes de menjar,
sí,
diguem,
correcte.
I s'aprima molt.
Clar, perquè tu no necessites menjar quan t'estan perseguint o que t'estan acosant o el que sigui. Però, què passa? Una altra vegada, parlant de l'estrès. L'estrès, si ho mirem amb una cosa lineal, imagina que tu vas per la teva vida, bla, 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 normal, estàs bé, i de repente, pum, t'ataca una cosa, no? Te passa alguna cosa. Llavors, pum, és com que tens un bajón i d'aquesta línia, que era així la línia normal, pegues un bajón, no? Perquè, pum, algo t'ha passat. Pegues un bajón i el teu cos reacciona accelerant-se, bum, i comences a crear, no?, aquestes adrenalina, cortisol i això, i de repente estàs com que ets un superhombre, no?, per un període curt de temps, que a vegades veiem això, no?, que una dona ha pogut aixecar un cotxe per treure un nin de... o que tu estàs al borde d'un precipicio i te pots pujar i tu mai havies fet abdominades d'aquestes, vull dir...
Reaccions inesperades.
Correcte. Traiem força d'aquí on no... Per què? Perquè passa tot això, tota l'energia se concentra, se'n va cap allà, com que te prepara, i de fet, els atletes, quan han de tenir una competició, ells ja comencen a tenir el pols i el cor que els hi batega antes, la sang que els hi va als músculs, antes de que corrin, perquè ja el seu cos ja s'està estressant i s'estan preparant. I de fet, solen tenir millors marques quan fan competicions que quan entrenen, perquè estan més estressats.
Exacte.
Llavors, tot això, en certa manera, és positiu. Llavors, el teu cos s'accelera i Això t'ajuda a que si havies de lluitar o fugir o el que fos, ho poguessis fer amb les millors possibilitats possibles per tu, no? I després és quan la cosa hauria de baixar. Mm. El problema ve quan aquest estrès es manté. Imagina't, jo moltes vegades els parlava als pacients, imagina't que tu te quedes al bord d'un precipicio, no? I treus forces allà, i te vols aixecar, però no pots. Mm. Ai, te quedes penjant. Quant de temps aguantaràs penjat? Clar. Perquè jo ho faig com a part del meu exercici, no? De quedar-te penjat a una barra, i per molt d'entrenar que estiguis, passada un minut penjant a una barra, el teu cos penjant d'una barra i tu aguantant-te per les mans, qualsevol cosa que passi d'un minut ja és molt bo.
Clar.
I perquè ja les mans te comencen a fallar, tu ja no te pots aixecar, això, i què fas? Deixes i te caus. Sí.
Clar, sostenir en el temps, al final, una situació que està pensada per un moment concret, baix unes circumstàncies concretes, no?
Absolutament. I això és el que passa. Què passa en les persones que tenen un estrès crònic? Mm. I això és la paraula clave, no? La paraula clau aquí és crònic. Crònic vol dir que ha durat més temps del que voldríem que durés, tècnicament a més de 6 setmanes, però bueno, això és històries mèdiques. I un estrès crònic, què passa? Clar, el teu cos està enviant, el teu cos t'abatega, el teu cor t'abatega, tens hipertensió, pots tenir atacs de cor, pots tenir embòlies, ictus, històries d'aquestes, perquè el teu sistema cardiovascular està superaccelerat per molt d'adrenalina, el cortisol fa que el teu sistema immunitari no estigui reaccionant perquè tens antiinflamatori totes tens, que això és dolent, i el teu cos deixa de respondre igual al cortisol. De fet, els pacients, quan de vegades els donen pastilles de corticoides, han de començar a pujar més i més i més, perquè el cos com que s'adapta i després en demana més, no?, per a tractar. Llavors, normalment els tractaments de corticoides si podrem, els donen un període curt, 5, clar, 6, 7, 10 dies, pot ser. Si no, ja han de començar a baixar paulatinament perquè, si no, el cos diria que passa, antes teníem. Llavors, si tu tens això massa temps, comences a tenir problemes gastrointestinals perquè la sang i tot això no ha estat arribant d'allà, has començat a no utilitzar aquests òrgans bé, comences a tenir problemes d'hormones, els homes, les dones, les regles van per tot, o no pots concebir, tens problemes per la fertilitat, tant homes com dones. I també comença a tenir problemes d'altres hormones, com el tiroides o la diabetes i coses d'aquestes. Perquè també això, els corticoids fan que pugi la glucosa, el sucre. Per què? Perquè volen que quan tu estàs en una situació d'aquesta necessites energia. Llavors la cortisona que el teu cos genera fa que el sucre pugi, perquè tinguis un subidon de sucre, com passa amb els nens petits, que passa quan els dones molt de sucre, els pega un subidon, no? Llavors, això és el que t'interessa un període curt de temps, però com ho comences a fer de manera crònica,
o sigui,
tens un problema.
O sigui, l'estrès està relacionat amb problemes com la diabetes, problemes gastrointestinals,
sí, sí,
i també relacionats amb la tiroides.
Sí, sí, i altres problemes hormonals. I bueno, hi ha dos sistemes dins el sistema nerviós autònom. Autònom vol dir que funciona per si mateix, que tu no penses com el teu cor, no? O la tensió arterial o coses d'aquestes. Se diu el simpático i el parasimpático. Mm. I el simpático no té res a veure en que siguis simpàtic, sinó que es diu així. El simpàtic és quan... a vegades jo ho explicava com si fos un... Com se diu això? Un balancín?
Sí.
Això de...
Com una balança? Ah, no,
sí.
Com aquest joc de nens, no?
Correcte, el balancín aquest.
Sí, un puja... No sé com es diu.
En anglès se diu un seesaw.
D'acord.
Sí, un que puja i que baixa.
Un
sube i baja, per mi se diu, també, no?
Sí, és com un pal així, no? Que hi ha un nen a un extrem i l'altre a l'altre i s'espitgen amb els peus. Un puja i l'altre baixa.
I el motiu per el qual jo explicava això és que els dos nens no poden estar dalt al mateix temps, ni els dos nens poden estar baix al mateix temps. Només en pots tenir un o l'altre i hi ha un nivell. Si un puja, l'altre baixa, i això és el que passa amb el sistema aquesta nerviós autònom, no? Que el parasimpàtic i el simpàtic, tu no pots tenir el simpàtic i el parasimpàtic estimulats al mateix temps.
D'acord.
L'únic que quan un està molt estimulat, l'altre està molt baix, i quan l'altre està molt baix, l'altre està. El parasimpàtic, bueno, el simpàtic em dic que era el que és del fight or flight, no? O lluita o fugir, i és el que te dona el subidon aquest, està molt relacionat amb l'adrenalina, i el parasimpàtic és al revés, és el que quan tu descanses i quan tu digereixes menjar, en anglès deien rest and digest, descansar i digerir, però fa altres coses també, és quan estàs en parasimpàtic, no? Llavors, clar, què passa si tu te n'has d'anar a dormir per estar bé el cent demà i vols descansar i digerir el menjar i... Clar, si tu estàs acelerat, no estàs digerint bé ni estàs descansant bé. I és per això que molta gent, també, que té estrès crònic, una de les coses que passa és que no dormen bé.
Ja, totalment.
Sí, i ja sí. Aquí, amb els programes que hem parlat de dormir, la gent sabrà, i si voleu podem tornar a visitar una altra vegada, que és un tema molt important, que quan ja no dorms bé ja comences a tenir un munt de problemes, t'afecta l'ànim i moltes coses.
La son és superimportant.
Super, superimportant. Llavors, tenim aquest simpàtic i parasimpàtic, que quan un està estimulat, l'altre no està estimulat i sí que pots arribar a tenir un poc d'equilibri, però mai podràs tenir el dos a dalt o el dos a baix. I això és un poc el problema en l'estrès, que si tu... has posat una cunya a la porta, una cosa que després hauria d'anar cap a poc a poc s'hauria d'anar tornant a la base normal, si segueix sempre a dalt, si aquest balancín sempre està cap a dalt, si aquestes hormones, l'adrenalina i cortisol sempre estan pujades de manera crònica, i és com això, no? Que has posat una cunya a una porta i no es pot tancar, què passa? Pues comences a tenir tots aquests problemes que la gent que tenen estrès crònic pues tenen, no? Problemes immunitaris que sempre estan agafant, problemes d'al·lèrgies, problemes de que no digereixes segons quines coses bé, que gluten i lactosa, i intoleràncies, totes aquestes coses se veu moltíssim més en pacients que tenen coses cròniques i sobretot estrès crònic.
No sé si un cas una mica explicatiu d'això pot ser com la gent que, per exemple, té aquests períodes, per exemple, aquí passa bastant que, clar, la temporada d'estiu la gent fa molta feina, sol estar més estressada, i després sempre quan acaba la temporada comencen a sorgir, diguem, tots els dolors.
Tots aquests problemes,
i tot,
perquè mentre han tingut l'acelerón dels cors...
I es posen malalts i els fa mal l'esquena...
Perquè te passa factura, tot això.
Clar.
I això ho he vist jo un munt de vegades, amb la típica dona que tenia tres fills, que el seu home la va deixar i ella va aconseguir dues feines i va aixecar la família durant molts anys, i els nens comencen a anar a l'universitat i caben i comencen a trobar feines superbones i resulta que són un nen super... que pagaries, no?, per tenir aquests nens i tal. I la dona, quan ja ha fet tot això i se retira de la feina i té 65 anys i deixa de fer feina i ara podria disfrutar de la vida... li comencen a pegar tot, que si hipertensió, que si diabetes, que si tiroides, que si problemes gastrointestinals, que si no sé què, que si no sé quantos.
Curiós, no?, que el teu cos, quan està en aquest estat d'alerta, fa tot el necessari, diguem, per no... No sé si és així, no?, però em dóna la sensació de que quan estàs amb aquesta sensació d'alerta, tot el teu cos es prepara per no posar-se malalt o per no...
Perquè queda aquest acelerón, no? És com que se revoluciona el motor. Però tu no pots tenir això
tot
el temps, perquè després quan caus en picat. Això és el problema. Que aquesta gent després quan cauen en picat. I moltes vegades, jo quan estava allà a la consulta, va venir gent. Jo som un tio que jo duia una empresa i tenia un munt de gent i feia triatlones i feia no sé quantos i anaven de superhéroes per sa vida. I ara resulta que no puc fer res, que no sé quantos, que tal, igual. I jo, home, no els hi pots dir, bueno, és que ara estàs pagant per tot el que havies fet antes, no? Però a vegades els havies de dir, bueno, jo crec que la meta no és tornar-te a un punt que puguis tornar a fer el mateix, perquè part del que t'està passant és degut al nivell de vida que duies abans, que no era sostenible. I això és una de les coses, no? Que tenim aquest xip de que hem de fer, no? Jon Kabat-Zinn, com he dit altres vegades, mm-hmm. no? Que hauríem de canviar el nom de la raça, human beings, hauríem de dir human doings, no? Perquè
totalment.
Human being, d'estar ahí, no fem molt d'això. Sempre podem fer, i quan més fem, pareix que com a millor ens sentim, i això, no? Però això és el que després te passa a facturar. I
clar.
Això jo ho he vist, bueno, no te pots imaginar, en 10 anys que vaig estar en aquesta consulta que veiem pacients crònics, jo durant 10 anys vaig veure pacients crònics. I te puc dir que això era el pan de tot el dia, mm-hmm. saps què t'ho vull dir?
És que a més la societat actual, diguem que es convida molt, no?, en aquest tipus de situacions, perquè està molt valorada la productivitat,
sí.
està molt ocupat, és com ets molt guai si estàs sempre superocupat.
Sí, i està bé durant una època de la teva vida,
però
i això és un poc el que la mindfulness intenta dir-nos, no? Presta atenció.
Sí.
Perquè normalment és com un cotxe. Hi ha xivatos en el cotxe, no?
Sí.
I te comencen a dir coses.
Llums.
Però si tu imagina't que tu vas conduint per la carretera i te comença a sortir el xivato de l'oli,
sí.
el xivato de no sé quantos, el xivato de tal, i tu l'ignores, després què passa amb el cotxe? S'atura, comença a sortir fum... I ja estàs. I això és el que fem nosaltres. Comences a tenir... és que tinc això i que comences a notar coses, però com ho ignoram. Seguim. I després la cosa peta.
Clar.
I després és molt més difícil arreglar-ho. I el mindfulness intenta dir-te presta atenció a totes aquestes coses. Presta atenció al teu cos. Presta atenció al que el teu cos t'està demanant. Com hem parlat de vegades, no? Si tens ganes de fer pipí i ho ignores,
sí.
què passa? La cosa se posa pitjor, no?
No, totalment.
Llavors, a prestar atenció a aquestes coses i després, bueno, parlar... A una de les sessions ja parlarem de coses que podem fer per cuidar-nos millor, però bueno, moltes d'aquestes coses les he estat parlant jo durant altres programes a moltes vegades, no? Però no és massa misteriós. Però també això, no? Te'n vas a les blue zones, a les zones blaves, que també a vegades he parlat d'això, i com viu aquesta gent en comparació, com viuen gent a Manhattan o llocs d'aquests. I compares això i dius, home, per això que ells viuen tant d'anys, no? I tenen tanta longevitat.
Efectivament, de fet, crec que és curiós, no? Com la gent més gran, diguem, que viu a zones més rurals, no sé si això és veritat o m'ho estic inventant, d'acord? Però és veritat que és com l'equilibri, no? Entre no estar aturat del tot, no?
Sí.
Perquè la gent gran normalment té com la rutina aquesta, no? La gent del camp també, que fas les seves activitats físiques religiosament.
Correcte.
No estar
sí,
un apartament allí mirant
tenen
la tele.
Tenen una rutina. Un motiu per qual aixecar-se al matí. Tenen...
Però alhora, és veritat que no viuen sota la pressió estressant aquesta de l'acceleració de la ciutat o de zones amb molta activitat econòmica, no?
Sí, sí. I això és això, no? Els animals... quan s'asseuen per descansar ho fan i no se senten culpables, però també han d'estar bé per córrer, per seguir les seves preses o per córrer dels seus depredadors, o vull dir, és un equilibri. I bueno, nosaltres no vivim com el nostre cos va ser dissenyat, i això és un poc el problema amb el que han d'aprendre a viure. Jo crec que amb generacions futures ho aprendrem una miqueta més, no? Que al cap i a la fi, per molt que ho neguem, som animals, som mamífers, som primats, i no podem oblidar-nos d'això, i no podem viure d'una manera tan artificial sense pensar que això ens passi factura. I la tecnologia està molt bé, vull dir, jo tinc tot mòbil, tinc Netflix, vull dir, jo no som anti-tecnologia, i evidentment com a metge pues, també he vist que la tecnologia pot fer miracles. Però sí, hi ha que seguir prestant atenció a que a cap i a la fi som part d'aquest planeta, som animals i necessitem. I una altra cosa també, no? Que ja que nosaltres ara som un poc com el top of the tops dels animals en aquest punt de la vida del nostre planeta, també hauríem de prendre consciència de que amb les avantatges que tenim també venen unes obligacions i que de nosaltres depèn un poc el futur del planeta. I
total.
Si algú ha d'arreglar els problemes que hi ha en aquest planeta en quant canvi climàtic i totes aquestes coses, no podem confiar en que ho facin els nostres cosins més propers, que són els ximpanzés. Ells no ho arreglarem. Si no ho arreglarem nosaltres, no crec que ho arreglin ningú.
Totalment, i millor no prendre aquestes decisions estressats, no? I alienats de la realitat.
Correcte, i per això el Mindfulness recomana això. Atura, respira, surt d'aquesta cadira, no? Canvia't de la cadira que estàs mirant la tele la setmana passada, no? Que estàs mirant el Rei León, que t'estàs estressant, i comença a mirar-ho amb un poc més de distància i perspectiva. Què diria el teu millor amic? O la teva mare, o la teva predilectada? Te diria, sí, sí, treballa així, no donguis bé, no mengis bé. No te diria això. Te diria, tio, t'has de cuidar.
Efectivament, doncs amb això acabem aquest espai de salut. Víctor Noguera, moltíssimes gràcies, com sempre, per donar-nos aquests consells i ensenyar-nos a parar i a viure una mica millor.
Molt bé, vinga, fins la pròxima.